Rádio Vilafranca.
Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto.
Arrenquem la segona hora de programa i ho fem parlant-vos d'esport i alimentació, així com d'hàbits saludables, i ho fem amb l'Adrià Fernández, que, tot i no dedicar-se a aquest àmbit professionalment, té molta experiència i ens la comparteix cada divendres. Hola, Adrià, què tal?
Hola, Caterina. Així és, tal com comentaves, vull aclarar que no soc nutricionista, no soc dietista, no soc entrenador personal, sinó que parlaré des de la meva experiència personal, no, diguem. Així que tampoc, és a dir, us podeu prendre com a exemple, però no soc una persona 100% qualificada, tot i que sí que en el meu cos he viscut canvis que m'han ajudat doncs a millorar, a progressar, i us els vull compartir.
Està clar, és que tens la teva experiència personal i ens la comparteixes cada divendres. I què tenim avui, Adrià, què ens has preparat?
Bé, doncs us donem la benvinguda a Esport a Taula. Avui parlarem d'objectius realistes, ja que s'està acabant l'estiu, no? I és molt habitual que la gent li agafin les presses.
Sí.
Tot el que no han pogut fer durant l'estiu, doncs ara volen fer-ho en poc temps. I les promeses impossibles també. Aleshores, això d'en dues setmanes ho arreglo és impossible, no? Vull dir, no convenen les presses. Per tant, avui portem una guia de consells, no? tant en l'esport, més aviat en l'esport. També tocarem una mica l'alimentació, però no en la mateixa mesura que l'esport, però comentarem una miqueta quatre cosetes doncs, per posar-nos al dia i intentar fer-ho doncs, amb cap, no? Amb cap perquè les presses, tal com comentàvem, doncs, no són bones. Aleshores, per què els miracles no funcionen? Doncs bé, les expectatives irreals ens condueixen a tres coses, com són la frustració, les lesions i l'abandonament, no? Les presses no són bones i el cos també és veritat que necessita temps d'adaptar-se. Vull dir, no podem començar molt fort perquè les presses, els tendons, les articulacions i el sistema nerviós van més lents que la motivació.
Podem acabar lesionant.
Exacte. I sobretot si no hem fet mai esport.
Clar.
Vull dir, és important no començar molt fort perquè pot derivar en lesions. Aleshores, millores visibles, sovint en les primeres 4 o 8 setmanes podem notar alguns canvis. Ja estem parlant de 1-2 mesos, no de 4 dies comptats. Vull dir, és impossible començar a notar canvis en 5 dies.
Clar, al final és el que dius tu, no? L'abandonament aquest, la gent potser s'espera que en 2 setmanes notarà alguna cosa i si no la nota diu, bueno, deixo estar perquè no...
Clar, es tracta d'això, de començar i de ja tenir clar que si no som constants i no ho fem durant un temps força ampli, doncs és complicat que puguem veure alguns resultats. Això de perdre 4 quilos, per exemple, en 2 setmanes és força complicat, tot i que sí que podem anar perdent pes progressivament setmana rere setmana. I això que comentàvem, no? Algunes de les conseqüències d'anar molt, molt a tope i començar amb superforts, doncs ens poden portar la fatiga, la gana, les sobrecàrregues i tot això doncs, després segurament es vegi traduït en abandonaments o en desmotivació, que és molt habitual.
Per tant, és clau la paciència, no?, una mica.
Correcte. Una de les tècniques que és molt, molt bona que podem aplicar és la que es denomina SMART, val? Són aquestes sigles en anglès, tot i que aquí evidentment parlarem en català. La primera es refereix a allò específic, no? Allò concret, allò específic. En aquest cas serien doncs, una mica tenir aquest objectiu concret, no fixat. És a dir, per exemple, 3 sessions de força més una de cardio. Val? D'això en parlarem la setmana que ve. De quines són les millors maneres de perdre pes, però en aquest cas seria doncs, definir l'objectiu i saber doncs, quants dies entrenarem, marcar-nos un objectiu, un calendari, entrenaré 3 dies a la setmana, 2-3 dies, el que puguem, no? I tenir-ho doncs, específic. Després, que sigui mesurable, que sigui quantificable, no? Aquí hi han d'haver indicadors de temps, de distància, freqüència. Alguns d'aquests indicadors, per exemple, podríem parlar de passos diaris, que passos diaris és una molt bona manera d'activar-se, de començar a fer esport, i jo recomano que tothom que pugui, evidentment, si les circumstàncies personals ens ho permeten, que puguin caminar doncs, 8.000, 10.000 passos al dia.
Això estaria bé, no?, aquesta mesura d'uns 8.000, 10.000.
Correcte, sí, jo crec que és bastant indispensable que siguem una mica actius. I com ho podríem fer? Doncs, per exemple, pujant per les escales en comptes d'agafar l'ascensor, o a casa, doncs, si tenim una trucada telefònica, per exemple, en comptes de seure al sofà, doncs ens podem moure per la casa.
Caminar
i...
parlant, no?
Correcte. Exacte. Després, que sigui assolible, no? Això que comentàvem, si tenim feina, si tenim família, 3-4 cites esportives a la setmana o entrenaments són assequibles, són viables, però 7 ja estaríem parlant de coses que són força... que no estan al nostre abast. Mm. Aleshores, ens hem de fixar un objectiu que sigui assolible.
Cadascú té la seva situació i sap doncs, els dies que hi pot dedicar, no?
Correcte. Sí que recomano doncs, 3 sessions a la setmana. Mm. Després, clar, sessions de què? Doncs hem d'escollir també, això és important, allò és rellevant, esport que ens agradi, no? Vull dir, que ens motivi. Per exemple, no tothom li agrada anar al gimnàs com a mi, o no tothom li agrada sortir a córrer com t'agrada amb tu, o anar a fer caminades, no? Mm-hmm. Aleshores, és molt important saber escollir i això doncs, ens permetrà estar motivats i intentar doncs, perdurar l'objectiu en el temps. Mm-hmm. Llavors, si fem una bona elecció, gimnàs, bici, caminar, doncs també ens ajudarà a estar més motivats i assolir els objectius. I després, l'última, la T de temporal. També doncs, marcar-nos un objectiu, a banda de concret, que també estigui doncs, establert en el calendari en la temporalitat, no? Un objectiu de 4 setmanes. I després, quan hagin passat aquestes 4 setmanes, doncs, podem veure si hi ha hagut canvis, si no, i tornar a valorar si canviem alguna cosa, si seguim així, si ens veiem bé, etc. Aleshores, un exemple de 4 setmanes, val? Per exemple, jo parlo des del meu, des de la meva experiència, sí. Jo vaig al gimnàs i per aquells que no hi hagueu anat mai, doncs és una bona manera de començar, per exemple, fer 3 dies a la setmana i 2 d'aquests 3 dies els podríem dedicar a l'entrenament de força, a l'entrenament de peses o màquines, dit d'una altra manera, i un altre, el tercer dia, el podríem dedicar al cardio. Que cardio, doncs hi ha moltes maneres de fer cardio al gimnàs, com bé pot ser una bici elíptica, una bici estàtica, una cinta... Doncs tots aquest ventall tan ampli de possibilitats que ens ofereixen la gran majoria de gimnasos aquí a Vilafranca, doncs podríem escollir alguna d'aquestes eleccions. I la segona setmana, això pel que fa a la primera setmana, no? Si disposem del temps suficient, doncs 2 entrenaments de força i un de cardio. La setmana número 2 podríem incloure un entrenament més de força, és a dir, 3 de força i un de cardio, suau, tampoc cal matar-se. I així, doncs, successivament. La setmana número 3 mantindríem aquests 3 entrenaments de força i l'entrenament de cardio podríem doncs, fer uns intervals més curts i l'última setmana doncs, també podríem mantenir aquests 3 entrenaments de força i el de cardio doncs, escollir si el fem moderat o fem intervals, perquè el que va molt bé també a l'hora de córrer i de fer exercici actiu al gimnàs és una mica fer els canvis de ritme, que jo dic, no? A mi els canvis de ritme personalment m'han anat molt bé, i amb això què vull dir? Doncs si m'estic 10 minuts a la bici, o 10 minuts a l'elíptica...
A la cinta,
O a la cinta, correcte, doncs podem fer 2 minuts d'un ritme normal, amb un nivell, doncs, tranquil, tampoc matar-nos, i després sí, un minut d'un ritme molt més elevat, val? Això és el que es diuen HIIT, que són intervals d'alta intensitat, i això ens permetrà no només cremar durant l'entrenament, sinó que després, quan acabem d'entrenar, el nostre cos continua cremant. I això, doncs, és una bona manera per aquells que vulguin doncs, reduir el pes, no? Després, cadascú tindrà altres objectius. Però aquesta seria una bona manera de reduir el pes. Aleshores, com saber si estem progressant? Doncs... pel que fa a l'entrenament de força, una bona manera seria saber si la setmana següent, si fem els mateixos exercicis, si podem fer més repeticions amb el mateix pes, aleshores és que estem progressant. O tenim menys agulletes, o tot plegat.
Llavors és hora potser de pujar-ho una mica.
Sí, exacte. En aquest moment és quan veiem que els nostres resultats doncs, estan tenint fruits, que donen els seus fruits, i podem doncs, augmentar una mica el pes o pujar les repeticions, etc. I per últim, tema d'alimentació, no? Jo us recomano que a l'hora d'entrenar, si voleu tenir energia, doncs sempre es poden prendre iogurts, fruites, ara sobretot a l'estiu, que fa molta calor, doncs aquests menjars més lleugers doncs ens permetran entrenar amb energia i sense arribar al gimnàs amb, o on sigui, o fer bici, etc., amb la sensació de cansament, d'haver menjat
clar,
molt,
d'estar
més lleugers. I sobretot, beure molta aigua i res, també recordar-vos doncs això que comentàvem al principi, no? Que no hi ha miracles i que per ser conscients que volem aconseguir els objectius, doncs hem de tenir doncs, aquest, també aquesta exigència amb nosaltres mateixos, aquesta constància i aquest sacrifici i l'esforç que realment és jo crec que és la clau, no? de tot plegat, d'assolir els objectius, no només a l'esport, sinó en tota la vida.
I tant, totalment d'acord. Doncs molt bé, Adrià, per portar-nos aquests consells des de la teva experiència personal, que t'hi dediques prou doncs, al tema esportiu i de l'alimentació, sempre recordant, com ja hem dit, doncs, que no és des del punt de vista professional, però que està molt bé comptar amb aquesta secció i moltes gràcies un dia més i tornem divendres vinent.
Moltes gràcies, Catarina. Tornem divendres que ve.
Adéu.
Só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Passo bem solto.
Penedès Gama Extra.
Encetem nou espai per parlar-vos de cultura, de la cultura catalana i com aquesta traspassa fronteres. Ho farem a través d'una entrevista amb el president d'Òmnium, el Penedès, Toni Vidal, i del darrer projecte que lidera l'entitat de la nostra comarca. Bon dia.
Bon dia.
Bé, feta aquesta petita introducció, hem de dir que la setmana vinent tindrem una visita molt especial, oi?
Sí, ens visitaran i tindrem aquí durant els dies de la Festa Major de Vilafranca i previs quatre estudiants de Txèquia, del Centre Carlemany, que és un centre adscrit a la Universitat Carolina de Praga i que vam establir contacte amb ells i a través d'un conveni amb aquest centre doncs, els tindrem aquí perquè gaudeixin i visquin en pròpia persona la cultura, la llengua i les tradicions de nostres, de Catalunya i en concret de Vilafranca.
I com ha sorgit tot plegat?
Bé, això ve, ja ve des de l'any 2013. L'any 2013 es va fer la Via Catalana i Òmnium Cultural va convidar a persones de diferents països a venir a compartir i l'experiència de la Via Catalana. En aquells dies, aquell temps, el 2013, en concret també vam tenir aquí a Vilafranca, a l'Alt Penedès, quatre estudiants i també o simpatitzants de la cultura catalana, visquent i participant de la Via Catalana, junt amb tots els catalans que vam formar part d'aquest projecte, aquesta acció per reivindicar la independència del nostre país.
I parlaves del Centre Carlemany de Llengua Catalana, una mica per aquells que no el coneguin, no? Posar-nos una mica en context, què és?
Bé, el Centre Carlemany és com un centre adscrit a la Universitat de Carolina de Praga que està patrocinat pel govern d'Andorra. El principal patrocinador és el govern d'Andorra. És un centre on s'imparteixen cursos des de nivells bàsics fins al C2, en el qual els estudiants es poden treure els certificats oficials que són vàlids i són els mateixos que aquí a Catalunya i que normalment estan tenint una bona participació amb uns 100 estudiants entre tots els nivells dels seus cursos. Aquest centre també és un centre que, a més de els seus cursos o el seu ensenyament, també fa altres activitats culturals per promocionar la cultura i les tradicions catalanes.
Són moltes les persones, no?, que estudien català també a l'estranger, però vindran quatre estudiants dels molts que estudien, no?
Exacte. En aquest cas, hem signat un conveni amb aquest centre. Realment, el conveni està signat amb el govern d'Andorra, que és el que patrocina, paga majoritàriament totes les despeses d'impartir els cursos amb els professors i les activitats. Aleshores, aquest en concret és un conveni signat amb el govern d'Andorra i és concretament per quatre estudiants. Els quatre estudiants es fan càrrec del desplaçament i l'estada va a càrrec d'Òmnium al Penedès. Mm-hmm. A la selecció dels quatre estudiants la fa el Centre Carlemany.
I aquests estudiants on estaran allotjats? Estaran aquests dies, cinc dies, una setmana a Vilafranca?
Bàsicament estaran del dia 25 al 31. El que passa que no arriben tots en el mateix vol o el mateix grup o de manera coordinada, sinó que cada un arriba independentment pels seus mitjans. I aleshores n'hi ha algun que arriba el diumenge 24, alguns el dilluns 25 i un altre, el quart, arriba el dimarts, el dia 26. Aleshores, a partir d'aquí, bàsicament, la seva estada podem dir que es concentra d'activitats organitzades, que tenim una agenda molt atapeïda i complerta, sí, perquè ho puguin viure bé, es concentra del dia dilluns 25 al diumenge 31 d'agost, i bàsicament aquí a Vilafranca. Però també els fem una visita en concret, per exemple, anem un dia al Parlament de Catalunya, on se'ls hi fa una recepció oficial que ja està pactada i està coordinada per anar-hi, que en concret és el dimecres, dia 27. Aleshores, també anirem a visitar la seu central d'Òmnium al Penedès. Un altre dia també aquí val a dir que viurem la Festa Major de Vilafranca en pròpia persona, perquè ens hem coordinat i gràcies als contactes amb l'Ajuntament de Vilafranca, a les entitats i balls de populars, podran participar directament acompanyant alguns balls de la Festa Major durant les cercaviles i processons d'aquí, de la nostra Festa Major de Vilafranca del Penedès.
Per tant, ens veurem, no?, sí, a les cercaviles.
Sí, no sé si els identificareu, però la veritat és que sí, que els farem viure la major part d'actes més significatius. També anirem un dia a veure unes caves, com no pot estar d'altra manera, les caves Bolet de Castellà Vida de la Marca, que molt, diguem-ne, amablement també s'han ofert a acollir-los, fer-los una recepció, un petit refrigeri, dinar allà amb els quatre xecs que tindrem aquí. La gent és molt atapeïda. També anirem un dia, perquè vegin també part de la vegueria, aniran a la platja, els acompanyarem a la platja, a Vilanova, i visitarem Sitges. I després, clar, la major part, a part d'aquests desplaçaments que us he explicat, doncs aniran a viurant la Festa Major de Vilafranca. Tenim previst, doncs, que vegin l'assaig de balls populars, que gaudeixin o que vegin el pregó de la Festa Major. Potser no estarem directament a l'estrada de la plaça Jaume I, però sí que tenim intenció de gaudir amb ells conjuntament del pregó, tots aquests actes que de la Festa Major més clàssics. El dia, per exemple, el dia 30, doncs els volem portar començarem amb les matinades, l'entrada ofici, la diada castellera.
S'impregnaran al complet, eh?
Sí, la veritat és que els hi hem muntat una agenda bastant atapeïda, que, com sabeu, tothom sap, doncs és molt cansada la Festa Major i molt atapeïda d'actes, que esperem que els hi agradin molt. Jo crec que s'incorporaran a la Festa Major i la viuran des de dins d'una manera molt, molt intensa, no? Un altre, també anirem a visitar un dia el Cal Figuerot, també, perquè explicar-los tot el fet casteller. Val a dir que també hi ha una de les persones que és molt aficionada i ja té coneixements i segueix els castellers, una de les quatre. Però bé, en fi, que tenim amb molta il·lusió, volem donar a conèixer, doncs, la nostra festa a aquestes quatre persones que tindrem aquí.
Perquè és important per vosaltres i en general, no?, poder fer aquest tipus d'iniciativa.
Bé, doncs, la voluntat d'Òmnium és reforçar els vincles amb les persones d'altres països, i en aquest cas és de la República Txeca, i especialment els que tenen interès en aprendre el català i conèixer la cultura. I, de fet, és, encaixa amb el lema d'Òmnium, que és llengua, cultura i país, i en aquest cas doncs, donar-la a conèixer fora de les nostres fronteres doncs, ens crea uns lligams que per nosaltres són importants també.
S'ha previst algun conveni més futur amb algun altre país?
Bé, home, a nivell d'Òmnium, és una iniciativa d'Òmnium al Penedès, que, com ja hem explicat, va sorgir arran del 2013 i mantenir els contactes que hi ha, però no és un projecte general d'Òmnium. Ha sigut una cosa, diguem que individual o concreta per Òmnium al Penedès, però que, evidentment, està en coneixement i de la Junta Nacional i tota l'entitat, perquè pot servir d'exemple perquè altres territorials d'Òmnium doncs, ho puguin fer més endavant amb aquest centre o amb altres països que els puguin tenir interès, no?
Que està clar que aquí a l'Alt Penedès encantats, de
rebre. Estem molt contents, ens agrada difondre i donar a conèixer la nostra festa, la nostra llengua i la nostra cultura a tothom que s'interessi, especialment si són estudiants de català i que podran practicar el català d'una manera a l'abast durant tots els dies aquí i millorar el seu nivell i gaudir també de la festa, de totes les actuacions musicals, de l'ambient i passar uns dies que recordin molt bé i els hi agradi molt i puguin explicar-ho als seus companys perquè els facin venir a viure la nostra festa altres vegades o altres anys.
Molt bé, doncs està clar que aquests quatre estudiants tindran un intensiu de la cultura catalana i de la cultura d'aquí de Vilafranca i al Penedès, i moltes gràcies per venir a explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a Ràdio Vilafranca, que sempre ens ateneu molt bé. Gràcies a tothom.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Vitamina de l'amor, per curar tots els dolors. Ni doctors, ni aspirines, ni psicòlegs, ni el tarot. Vitamina de l'amor. Canto a la dutxa l'hora i l'hora, pago teràpia, pago gimnàs, però tinc algú dins que no es cura mai. Esmorzo un forquilla, no faig el brunch, no gasto en benzina, soc super nice, però tinc algú dins que no es cura mai. He provat tantes coses, tot fatal, res funciona. Estic tan, tan pitjor, crec que estic caducat. Tu tens la recepta, la fórmula. Vitamina de l'amor, per curar tots els dolors. Ni doctors, ni aspirines, ni psicòlegs, ni el tarot. Vitamina de l'amor. Pomada i cremita amb aloe vera, no es pot comparar. Estic tan, tan putxo, crec que estic caducat. Tu tens la recepta, la fórmula.
Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Thank you.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat vilafranquina i el penedesenca. Us parla Goretti Martínez. L'ACA construirà un punt de control de les aigües subterrànies a Torrelavit. L'Agència Catalana de l'Aigua impulsa la construcció de 15 punts de control de les aigües subterrànies en 10 comarques catalanes, entre les quals hi ha l'Alt Penedès. Aquesta setmana s'ha posat a licitació el contracte per executar les obres. L'objectiu d'aquestes actuacions consisteix en millorar el control i fer un seguiment de les aigües subterrànies, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, per així millorar-ne la seva gestió. Un d'aquests punts de control de les aigües subterrànies, denominats piezòmetres, es construirà a Torrelavit. L'ACA invertirà prop de 855.000 euros finançats amb els fons europeus Next Generation. El termini de licitació per presentar les ofertes finalitza el pròxim 18 de setembre. La Festa Major de Vilafranca s'acosta i els establiments del sector de l'alimentació ho tenen tot a punt per donar resposta a les demandes de la seva clientela per preparar els àpats dels dies de la festa. Després del pont de la Mare de Déu d'agost, els vilafranquins i vilafranquines comencen a encarregar el menjar que necessiten per preparar els àpats de la Festa Major, des d'embotits fins a canelons i dolços. A Can Soberni obren llista d'encàrrecs a partir de la segona quinzena d'agost. A la pastisseria Galí, per exemple, des del pont del 15, ja preparen tot el que poden per no anar tant a correcuita els dies de la Festa Major. D'altra banda, a Can Canaló, la gent acostuma a carregar les seves comandes a principis d'agost, tot i que també n'hi ha que ho fa a última hora. Us recordem que la celebració de la Festa Major de Vilafranca afectarà la realització dels mercats no sedentaris. Queden anul·lats el mercat dels dissabtes del 30 d'agost i el mercat diari de la verdura entre el 29 d'agost i el 2 de setembre. Tanmateix, el divendres 29 d'agost hi haurà productors de la terra a la Rambla de la Girada i el mercat de la Pelegrina del dimarts 2 de setembre se celebrarà amb normalitat. I també cal tenir en compte la recollida de residus a l'illa de Vianants i al centre, que requereix la col·laboració del veïnat durant aquests dies de festa. L'Ajuntament de Vilafranca demana la col·laboració del veïnat resident i dels comerços del centre perquè, sempre que sigui possible, utilitzin els contenidors situats fora de l'illa de Vianants per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats festives. Tot i això, l'Ajuntament informa que durant la Festa Major es mantindrà el servei de recollida porta a porta a l'illa de Vianants. Si es porten els residus als contenidors de fora de l'illa de Vianants, els més propers són els següents punts: el carrer 2 de Maig, a la plaça Mirall Fontanals, el carrer Vilobí, carrer Sant Jaume amb Beneficència, carrer Ponent amb Sant Pau, Hermenegild Clascà, avinguda de Tarragona amb carrer Vidal, carrer Migdia amb General Cortijo i carrer Calvolet amb Migdia. Hi haurà bateries de reforç al carrer Calvolet amb la Rambla Nostra Senyora i al carrer General Prim davant dels números 14 i 18. Els contenidors de la Rambla Nostra Senyora i de la Rambla Sant Francesc seran prioritaris per als establiments de restauració. En cas de fer ús de la recollida porta a porta, les escombraries es poden treure un cop finalitzi l'acte, que passi per davant del domicili i sempre abans de la mitjanit.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu. Tot seguit us deixem amb la secció Sembla mentida del Gerard Ferret i el Martí Esteve per trencar mites científics que sovint veiem al cinema. Ens ho acosta el nostre company Marc Paredes. Que tu perdonis tot si em somriu.
Ja sabeu que els divendres arribem al punt de les 11 del matí amb la companyia del Gerard Ferret i del Martí Esteve, on cada setmana es porten una pel·lícula, l'analitzen, es posen aquestes ulleres de científic i ens desgranen tot allò que engloba, sobretot en l'àmbit científic, aquelles mentides, aquelles manca de precisions que hi pugui haver en aquestes pel·lícules. Molt bon dia, Gerard, Martí, com aneu?
Bon dia.
Bon dia, Marc, i benvinguts a la cinquena entrega de Sembla Mentida, a aquesta secció, ara ho deies, Marc, del magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca, on analitzem el nivell de rigorositat científica, ens posem aquestes ulleres de científic, que hi ha darrere algunes de les pel·lícules més famoses de la història del cinema. Avui us convidem a posar-vos el vestit d'astronauta, tancar la visera del casc i sortir a fer una caminada per l'òrbita terrestre, a veure si sobrevivim. Perquè avui parlem d'una de les pel·lícules més espectaculars i més debatudes del cinema recent, Gravity, estrenada el 2013 i dirigida pel mexicà Alfonso Cuarón.
Exacte, Gerard. Avui ens centrem en una pel·lícula amb un control formal impecable, una mica que és la marca de la casa del director. Té un pla de seqüència inicial increïble, la presència de so, o podríem dir més aviat la seva absència, l'ús, el tractament de la llum, la direcció d'enfocament de la càmera, tot està pensat per fer-nos sentir allà dalt, enmig del no-res. Però també es tracta d'un llarg metratge que, sota l'emoció i el suspens, doncs amaga uns quants mites sobre l'espai i la física.
Recordem breument la sinopsi. Gravity ens explica la història de la doctora Ryan Stone, una bioenginyera que fa la seva primera missió espacial, interpretada per Sandra Bullock, i del veterà astronauta Matt Kowalski, encarnat per George Clooney i que encara el seu últim viatge fora de la Terra. L'expedició aeroespacial, que té com a objectiu posar en funcionament el telescopi Hubble, va sobre el previst fins que les coses es torcen. El motiu? Doncs que una reacció en cadena a l'espai provocada per la destrucció d'un satèl·lit en desús fa malbé el transbordador, la seva nau espacial, i és llavors quan comença una cursa desesperada per sobreviure entre satèl·lits trencats i estacions espacials que té la llei de la inèrcia com a taló de fons. Tot això li va fer valdre a Cuarón 10 nominacions als prestigiosos premis del cinema Oscar, dels quals es van portar 7 estatuetes, ni més ni menys, a la millor direcció, muntatge, fotografia, efectes visuals, so, edició de so i banda sonora, que com que en aquesta secció ens agrada molt tenir-les en compte, direm que va ser composta pel britànic Stephen Price. Ara fa un moment, de fet, sentíem un fragment d'aquesta banda sonora per donar pas doncs, a la presentació de la pel·lícula d'aquesta setmana, que és Gravity.
Sí, podríem dir que es tracta d'una pel·lícula intensa, visualment brillant, ja que als espectadors sempre ens impacta molt aquesta grandiositat de l'espai, no, el que genera, i que conté moltes preguntes sobre la seva veracitat. I per trobar algunes respostes, us convidem a que us agafeu fora el vostre seient. Mireu per la finestreta, mireu com estem deixant enrere la superfície terrestre i ens acompanyeu a l'òrbita baixa de la Terra.
Som-hi! Anem a desgranar aquesta pel·lícula a través dels mites que s'hi amaguen al darrere. Realment és força interessant perquè tot el que comenteu cada setmana és sorprenent i molt amagat. És a dir, a vegades poc d'allò que dieu se'n sabia. Per tant, avui què ens porteu? També teniu una llista de mites?
Avui sí, avui us portem 4 mites que, doncs, ara, com deies, anirem desgranant mica en mica. I comencem pel primer, que és un també dels més estesos, no només a Gravity, sinó també a qualsevol altre film de temàtica espacial, que és que a l'espai se senten explosions. Això és un clàssic, com dèiem ara, del cinema espacial, el so, la presència de so a l'espai. Si heu vist Gravity, si no passa res, serveix també per qualsevol altra pel·lícula de temàtica semblant, però en el cas de Gravity hi ha l'escena, el moment, cap al principi de la pel·lícula, en què una pluja de ferralla espacial impacta violentament contra el transbordador, ara ho comentàvem. Llavors tot tremola i tot fa soroll, i és en aquest moment quan sentim impactes metàl·lics, algunes explosions, etc.
I es poden escoltar, es poden sentir aquests sons a l'espai?
Doncs no, Marc, precisament no. I és un no rotund, és un no ferm. perquè l'espai exterior és un entorn de buit gairebé absolut. I el so necessita un medi material per transmetre's, ja sigui aire, aigua, metall o qualsevol altre. Si no hi ha partícules, no hi ha ones sonores i, per tant, no hi ha un boom que valgui. Les explosions poden existir, però, encara que sembli una mica raro, no una mica estrany, serien completament silencioses si les miréssim des de fora.
La pel·lícula, però, fa una trampa intel·ligent. No ens enganyem, està molt ben trobada, que és que amb l'excusa de generar tensió, el que sentim majoritàriament al llarg d'aquesta seqüència és el so que es transmet a través, i aquí és on està la clau, del cos de la protagonista, com ara les vibracions que arriben al seu vestit, la seva respiració ofegada sota l'escafandra o el seu pols accelerat. Tot això acompanyat d'una banda sonora envolvent que dissimula els sons que se senten de fons i que ja hem comentat que són inviables.
Sí, justament relacionat amb això que comenta el Gerard, un dels grans encerts de Gravity és com juga amb el contrast entre el silenci absolut i la música aquesta interior. Però és interessant que aquest mite hagi ajudat a divulgar una realitat fascinant, i és que l'espai és completament mut. Després de la pel·lícula, de fet, molts professors i divulgadors van aprofitar per parlar del que seria el que s'anomena buit acústic i del que realment passaria si explotés un satèl·lit al teu costat. Ho veuries, però no ho sentiries, com havíem comentat.
És molt curiós, eh? Per tant, no s'escolta res, absolutament res.
No, no, no.
Porteu més coses, no? Tenim una llista de quatre mites. Exacte. Anem pel segon.
Anem pel segon. El número dos, doncs, és que l'espai et xucla.
Què vol dir això?
Doncs que el film té lloc una seqüència icònica on podem veure George Clooney, que és Matt Kowalski a la gran pantalla, mentre està subjectat per un cable i es planteja deixar-se anar per salvar la doctora Stone, que és interpretada per Sandra Bullock. Una decisió, si mantenir-se lligat a la seva companya o deixar-se anar per així poder-la salvar, encara que suposi quedar-se vagant per l'espai eternament, que té un rerefons dramàtic, noble i cinematogràficament potent pel paper d'heroi de Kowalski. No desvetllarem quin desenllaç té tot plegat,
no spoilers,
perquè no volem fer spoiler, i el que ens ocupa avui, de fet, és saber si aquest dilema té sentit físic. Per tant, Martí, quin és el fonament científic darrere d'aquesta escena?
Doncs mira, Gerard, francament no hi ha gaire fonament. La pel·lícula no és acurada en plantejar aquesta dicotomia. De fet, quan dos objectes, en aquest cas serien dos astronautes, estan lligats i es mouen junts per l'òrbita terrestre, no hi ha cap força que els separi per si sola. És a dir, si ja s'han aturat respecte a l'estació espacial i ningú no empeny ni estira, es queden quiets un respecte a l'altre. Llavors el sistema hauria d'estar en equilibri i qualsevol moviment hauria de ser controlable mitjançant petites com empentes. Per tant, la situació plantejada no tindria gaire fonament físic.
Val a dir que el Gerard i el Martí no estan fent spoilers de res, eh? Només analitzen les pel·lícules i diuen aquelles imprecisions. Vull dir que no, els que ens esteu escoltant, no patiu si no heu vist la pel·lícula, perquè no us avançaran ni al final ni com es desenvolupa, sinó únicament estan posant els punts sobre les is.
La podeu mirar.
La podeu mirar, exactament.
De fet, quan preparem aquesta secció, justament com que ja vam dir el primer dia que no només ens agrada la ciència, sinó que òbviament ens agrada molt el cinema, ja intentem justament no fer spoilers, perquè som els primers que quan algú, un amic o un familiar o qui sigui, ens explica doncs, la part de la trama argumental, el desenllaç especialment, exacte. Ja que, segons com, no et ve de gust mirar la pel·lícula.
Vinga, anem cap al tercer mite, perquè aquest és força curiós en el sentit que no sé de què va, bàsicament.
Sí, perquè el nom, ara desgranarem...
Exacte.
Perquè el títol que li hem posat amb aquest tercer mite és que la síndrome de Kessler esclata en 90 minuts. Llavors, ara anem a explicar això en què consisteix, què vol dir. Un dels fenòmens més impactants que mostra Gravity i que té una base científica real és la reacció en cadena que s'origina arran de la destrucció d'un satèl·lit en òrbita que acaba generant una onada de brossa espacial, abans ho comentàvem. Aquest escenari s'inspira en la síndrome de Kessler, una teoria formulada l'any 1978 pel científic de la NASA, Donald J. Kessler.
Pregunta obligada. Què és aquesta síndrome de Kessler?
I tant, doncs, segons aquest científic nord-americà, si la densitat d'objectes artificials a l'espai supera un cert llindar, una sola col·lisió pot generar una gran quantitat de fragments, els quals poden impactar contra altres satèl·lits o deixalles, produint així una cadena exponencial de col·lisions. El resultat seria una mena de tempesta de ferralla orbital que posaria en perill tant els satèl·lits operatius com qualsevol missió tripulada en òrbita baixa terrestre, com és el cas de la pel·lícula.
Però el que fa Gravity és exagerar la velocitat d'aquest procés. En la realitat, aquesta acumulació pot durar anys i dècades, i no 90 minuts, com es planteja en el film. La col·lisió entre els satèl·lits Iridium i Cosmos, per exemple, del febrer del 2009, va generar milers de fragments, però no en va desencadenar cap que fes un efecte dominó immediat. Ara bé, la pel·lícula ha estat útil per visualitzar un problema que, al cap i a la fi, és real. Avui en dia tenim més de 30.000 fragments catalogats orbitants a la Terra. I, per tant, és una amenaça constant per satèl·lits, astronautes i missions futures. L'Agència Espacial Europea, de fet, ja treballa en projectes de neteja orbital, com un que s'anomena Clear Space One. I, un cop més, al final, el cinema està anticipant una por, no perquè, diguem, ostres, 30.000 fragments catalogats orbitant ja fa una mica com d'angoixa.
Exacte. Catalogats, que vol dir que molt Imagina't. Probablement n'hi ha molts més, però que s'hagin identificat són aquests 30.000. Per tant, vol dir que estan introduïts al sistema i que darrere doncs, hi ha uns càlculs per saber la seva trajectòria.
I que vés a saber un pare, no? Que potser ens poden caure
sí, nosaltres. Sí. Sobretot, exacte, el que preocupa, tot i que això donaria per parlar d'una altra pel·lícula, com per exemple Don't Look Up, el tema és si en algun moment poden acabar impactant contra la Terra, evidentment, tot i que hi ha la capa atmosfèrica que ens protegeix i que moltes vegades doncs, fa que s'acabin desintegrant, però també contra altres satèl·lits o altres cossos celestes que hi pugui haver a l'espai. No? Llavors, un cop més, el cinema el que fa és anticipar una por i ajudar-nos a posar-hi atenció, tot i que doncs, en aquest cas, en el cas de la síndrome de Kessler, acceleri una mica més del compte el cronòmetre en què s'esdevé el fenomen.
Anem cap al quart mite, i em penso que ja és l'últim, i a partir d'aquí analitzarem, com sempre, les conseqüències que provoca tot això.
Doncs sí, el quart mite és que a les estacions espacials no hi ha gravetat. Perquè un altre tòpic molt arrelat és que immediatament fora de la Terra no hi ha gravetat. Per això molta gent es pensa que tot flota. De fet, segurament tots hem vist imatges o vídeos d'astronautes, dels de veritat, a l'Estació Espacial Internacional, per exemple, que no toquen de peus a terra. Però que això s'expliqui per l'absència de gravetat és una veritat a mitges. Perquè si ens fixem justament en l'Estació Espacial Internacional, on té lloc gran part de la pel·lícula, hem de dir que orbita uns 400 quilòmetres d'alçada respecte a la superfície terrestre. Allà, la gravetat terrestre encara és un 90% de la que tenim aquí, perquè en el món de l'espai aquesta distància és minúscula. El motiu pel qual els astronautes floten no és perquè no hi hagi gravetat, sinó perquè estan en caiguda lliure constant al voltant del nostre planeta. O sigui, la Terra els atrau en vertical per la força de la gravetat, però alhora es desplacen tan ràpid, al voltant dels 28.000 km per hora, és a dir, cada dia poden fer 16 toms a la Terra, un tom és aproximadament uns 90 minuts. Això, doncs, es desplacen tan ràpid al llarg de l'òrbita, que vindria a ser, doncs, si dèiem que la Terra els atrau en vertical, aquest desplaçament orbital seria en horitzontal, per entendre'ns, que sempre estan caient, però sense que mai els doni temps de tocar el Terra, i això provoca aquesta flotació.
Exacte, i això és precisament el que dius, que els astronautes flotin. I aquest fenomen, que és una mica així com sembla una mica trampa, el que s'anomena és microgravetat. El títol Gravity, en aquest cas del film, pot semblar una mica irònic, no? Tenint en compte totes aquestes situacions, però també és molt encertat. La gravetat és la gran força invisible que ho mou tota la pel·lícula. Això ens ensenya que les lleis naturals no desapareixen quan no les veiem, que és un concepte bastant important a tenir en compte. El que canvia és el nostre marc de referència, i això, com deia Einstein, és precisament l'essència de la relativitat, de la qual ja també havíem mencionat a Regreso al Futuro quan parlàvem fa dues setmanes. Gravity, en aquest sentit, pot ser un bon punt de partida per parlar de com percebem la realitat física.
Molt bé, molt interessant tot plegat. Com sempre, ara que ja tenim tots aquests mites, anem a analitzar quines són les conseqüències no, que es poden veure a la vida real, perquè, com sempre, no, aquestes exageracions poden provocar també imprecisions a la vida real i que molta gent doni per vàlides coses que ara hem vist que no ho són.
Totalment, perquè hem vist que l'equip cinematogràfic de Gravity es va prendre algunes llicències artístiques, que poden ser més o menys raonables, però la pregunta clau que ens fem sempre aquí és: aquests mites, aquests errors, tenen conseqüències reals? Afecten la manera com entenem el món?
Doncs sí, Gerard, i en aquest cas és especialment interessant perquè Gravity és un film que juga constantment amb els límits entre la versemblança i la ficció. I això pot generar dues reaccions, diríem, oposades, com també ja hem anat veient en els altres episodis. Per una banda, pot estimular la curiositat. Molta gent, de cop, o no de cop, però va ajudar, va contribuir a interessar-se per l'espai, per la física orbital i per saber com realment viuen els astronautes. però, per altra banda, pot reforçar idees que són errònies i molt persistents, com ara que el camp gravitatori terrestre és més dèbil i curt del que és la realitat.
Sí, també hi ha una conseqüència que potser no és tan immediata, però que és igualment important, que és quan el cinema presenta l'espai com un entorn on tot és caòtic, perillós i ple de catàstrofes incontrolables, pot generar una mena de desconfiança social cap a les missions espacials. I això és delicat, perquè estem parlant d'una disciplina clau per entendre el nostre planeta i el clima, que alhora és essencial per la tecnologia, sobretot per les comunicacions.
Clar, tu, Gerard, que com a enginyer o estudiant, no, d'enginyeria de telecomunicacions, suposo que també deu tocar de prop, això.
Sí, exacte. De moment, com a estudiant d'enginyeria de telecomunicacions, esperem que d'aquí poc ja com a enginyer.
Segur que sí.
Sí, doncs, de fet, el sistema GPS, sense anar més lluny, o l'emissió internacional de determinats canals de televisió, necessiten que hi hagi una xarxa de satèl·lits activa. Però no només això, moltes altres infraestructures en depenen, i també els satèl·lits tenen importància perquè el coneixement humà pugui continuar avançant, com ara comentàvem.
Exacte. Si només associem l'espai a la destrucció, satèl·lits explotant, astronautes perduts, caos a l'òrbita, ens pot costar veure'n els beneficis, està clar. I de retruc pot afectar la percepció pública de la ciència. No ens oblidem que els pressupostos per investigació sovint depenen de la pressió popular, i per tant, si la societat percep que tot és perillós i o inútil, pot haver-hi retallades o simplement desinterès.
Ara bé, també és just dir que Gravity no és una pel·lícula que menyspreï la ciència. Al contrari, es nota que hi ha hagut una gran feina de documentació i un respecte per l'ambientació tècnica. De fet, el llargmetratge es va estrenar el 2013, uns mesos abans de l'any en què es calculava que el telescopi Hubble deixaria de funcionar amb normalitat. Des del 2018 hi ha en òrbita el James Webb, que és el seu successor i ha suposat una veritable revolució, però això també donaria per
un altre episodi.
Llavors, la pel·lícula fa una picada d'ullet a aquesta situació de, diguem, l'última etapa del telescopi Hubble, perquè la missió de Clooney i Bullock a la gran pantalla és justament una missió relacionada amb el telescopi Hubble.
Sí, i també cal recalcar la necessitat de l'educació científica. Quan tenim eines per distingir entre ficció i realitat, podem gaudir molt més d'una pel·lícula sense caure en conclusions errònies. I, per tant, el problema no és que el cinema s'inventi coses. El problema és no saber o no ser conscient de quan ho fa.
Exacte, perquè al final la ciència no fa pel·lícules, però el cinema, de vegades, fa ciència-ficció que sí que es disfressa de realitat. I és aquí on cal saber separar el gra de la palla.
Arribats a aquest punt, ara arriba el moment més esperat del programa i de la setmana, fins i tot de tot el Penedès Gama Extra, que és el moment en què ens poseu a prova, oi que sí?
Sí, és aquest el moment. Ha arribat, Marc. Ja sé que estàs així tiritant.
Estic tremolant, eh?
Sí, ja et veig, ja et veig.
No, que ens escolten, que no ho poden veure, sí, però sí, sí.
M'estaves esperant.
Després de tot el que hem explicat sobre la trama de Gravity, veurem a veure si pots respondre correctament. Vinga, i des de casa també, esclar. Això és el Quiz Express.
Comencem amb la primera pregunta. Què és la síndrome de Kessler? No patiu, que també, com cada setmana, com ja ha anat sent habitual, tenim tres opcions. Primera opció, A, un efecte òptic que es veu des de l'espai. Segona opció, B, l'ansietat que pateixen els astronautes en sortir d'una nau. O tercera opció, la C, una reacció en cadena de col·lisions de deixalles espacials. Què en penses, Marc?
Mira, repeteix-me la B i la C.
La B seria l'ansietat que pateixen els astronautes en sortir d'una nau. I la C, una reacció en cadena de col·lisions de deixalles espacials. No. Parlem d'aquesta síndrome desenvolupada per un científic de la NASA l'any 1978.
La de l'ansietat segur que no, per tant jo crec que és la C. Penso que és aquesta reacció en cadena, no?, de col·lisions.
Bé, Marc, molt bé. Vinga, efectivament, va, és així, una reacció en cadena de col·lisions.
M'ha costat aquesta.
Sí, si es descontrola pot ser un caos total a l'òrbita terrestre. I clar, no vol dir que haguem de preocupar-nos ara mateix, però sí que, com ja hem anat dient, hem de tenir en compte que és un perill que és latent.
Tenim més preguntes?
I tant.
Vinga,
anem a per la segona.
Continuem, seguim.
A Gravity, durant una escena d'alta tensió, una pluja de ferralla, que ja hem anat comentant, colpeja violentament la nau i sentim tot d'impactes, explosions i sorolls metàl·lics. Però realment, quin d'aquests enunciats és correcte en relació al so i l'espai? Va, et donarem una pista. Està relacionat amb el mite número 1.
Vale,
i tornes a tenir tres opcions.
Vinga.
L'opció A. Les explosions poden sentir-se clarament si són molt intenses. L'opció B. Només es pot transmetre el so dins del casc o el vestit d'un astronauta. Opció C. A l'espai, el so viatja més lentament perquè no hi ha aire.
Mira, he de confessar que no me'n recordo, però diuen, i això ho podeu desmentir també, podem fer un altre episodi per desmentir aquest mite, diuen que la resposta més llarga generalment és la correcta. Per tant, diré la B.
O en alguns casos també, quan posa allò de totes les altres són correctes, o cap de les anteriors és correcte.
Aquestes també són punyeteres. Però diré la B en aquest cas.
Doncs és correcte.
Vinga, va, clar que sí, clar que sí.
Aquí ha funcionat aquest raonament. Doncs el son, com ja hem dit, no pot viatjar pel buit de l'espai, perquè no hi ha partícules per transmetre les ones sonores. Però un astronauta pot sentir vibracions a través del seu vestit o del casc, com respiracions, pulsacions o cops interns. La pel·lícula ho representa amb una mica de llicència sonora, però té una base raonable.
Fantàstic, no? És realment molt interessant. Acabem la secció. Com sempre us preguntaré què parlareu la setmana vinent, perquè sí, hi ha programa la setmana vinent, Festa Major, 29 d'agost. La programació especial començarà a partir de 2:15, però la secció Sembla Mentida encara hi serà. Per tant, serà un dia que anirem tots nerviosos.
Ens
que anirem,
trobareu allà.
Anirem
aquí,
som com un pregó.
Abans de la tronada,
exacte.
Just...
Abans
estem
de la tronada,
allà, allà.
Tots dos hi seran.
Sí, sí, doncs mira, Marc, la setmana que ve, just abans de la Festa Major, et puc dir... No, de fet, estem ara, abans de la Festa Major. Bueno,
avui comença la novena.
Sí, exacte. Passat la Festa Major, sabrem que potser ens endinsarem en un món on hi ha moltes pandèmies descontrolades. O potser parlarem de vida fora del planeta. Qui sap?
Sí, per sortir de dubtes, haureu d'escoltar el propi episodi i... Res, això per avui. Moltes gràcies per escoltar Sembla Mentida i ens retrobem la setmana que ve amb més ciència i menys mites. Bon cap de setmana.
Doncs vinga, nois. Moltes gràcies. I la que si mira sali con la bota em va dir mosca, jo et cuidaré de per vida. Jo pensava, bebé, que estaves feta a mida. No tinc temps per merdes, tinc la música que em crida. Sembla mentida. Sembla mentida. Que encara em cregui tot el que em diu. Sembla mentida. Si tonta, si tu m'escrius. Sembla mentida. Que de tu m'arribin males nius. Sembla mentida. Que tu perdonis tot si em somrius. Pedra i gas. Cremo el record i et desfas. No fuiste like les demás. I tot ha anat massa fast i és inevitable preguntar com estàs. Tinc les coses que em vas dir. Tinc les coses que no em deixen dormir. Que no em deixen dormir, tot ho fan negatiu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Que tu tornis encara que sembli mentida. Que encara em cregui tot el que...